Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
Nunca pude imaginar que iba a sacar a un monstruo que su único interés para conmigo era que lo sacara de la cárcel. Yo lo llamaba hermano y me dio el beso de Judas. Aún hoy resuenan en mi oído los disparos y el clic-clic de un tambor vacío. Un rostro joven se me aparece continuamente en la mente. Me atormenta su visión noche y día.
Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè estem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
Dos presos de Lleida, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'han escapat després de ferir greument dos Mossos d'Esquadra. Porten més d'una setmana fugits. Centenars de policies els busquen per tot Lleida fins que un confident avisa que els delinqüents planegen segrestar el fill d'un narcotraficant prop de Barcelona. Els Mossos fa 8 dies que estan amagats rodejant una caseta mig abandonada a Santa Maria del Camí. És propietat del pare d'un dels fugitius i hi havia 4 motxilles plenes de menjar i objectes per ajudar-los en l'escapada. Però després de 8 dies i 8 nits, Brito i Picatoste no apareixen. El confident també facilita els números de telèfon que fan servir els fugits. Els Mossos els intervenen i en una trucada fortuita, la policia descobreix que els fugits han superat tots els controls i s'amaguen a la serra de Collserola. Els Mossos tenen clar que si Brito i Picatoste entren a l'àrea metropolitana, els poden perdre i, a més, creix la por a que puguin tornar a disparar i fer mal a més gent.
Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Totes les mirades i tota la pressió política i mediàtica està sobre els Mossos d'Esquadra, un cos policial de nova creació que amb la fugida de Brito i Picatoste està en entredit. Els fugitius s'escrivien cartes en codi per preparar el pla de fugida mentre eren al centre penitenciari. En aquest codi, Brito era el lobo i Picatoste el duende. Es deien hermano l'un a l'altre. De fet, Picatoste, tot i que li quedava poc temps per acabar de complir condemna, va arriscar la seva vida per treure Brito de la presó. Però Brito va trair el seu hermano Picatoste. I de quina manera? Què s'amaga a la ment d'un home per matar a sang freda? I per què costa tant d'atrapar aquests dos fugitius? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Som a 19 d'octubre del 2001, 5 dies després del tiroteig a Lleida. Les temperatures a Barcelona s'espera que oscil·lin entre els 18 i els 25 graus. S'alternen dies plujosos i dies assolellats. Ja ha passat un mes des de l'atac a les Torres Bessones. El món occidental segueix amb preocupació la guerra a l'Afganistan. Als Estats Units esclata la paranoia d'una guerra bacteriològica arran d'alguns atacs amb àntrax i a Catalunya Pasqual Maragall presenta una moció de censura contra el president Pujol. Avui, 19 d'octubre, En un lloc indeterminat de la serra de Collserola, un cotxe s'atura i en baixen Brito i Picatoste. Van carregats amb motxilles plenes de material per passar una llarga temporada a la muntanya.
Tenien dos bivacs i eren plàstics posats a tipus de tenda, quatre draps per sota i, la veritat, no demaneu higiene, perquè allà estava ple de brutícia, de brutó, i jo crec que les deurien passar molt putes, perquè és que no tenien res.
Toni Domènech, sotsinspector dels Mossos, responsable de la investigació.
Van estar amb dos bivacs diferents aquests 30 dies.
A més, a mesura que passen els dies, per evitar que els descobreixin, van canviant d'amagatall, tal i com consta a l'acte de declaració de Brito.
El primer escondite fue cerca del camino de Cancatá, en una cabaña hecha con palos y bolsas de basura. El segundo fue cerca del portel de Valldaura. Y el tercero fue cerca de la ermita de San Medir.
Brito i Picatoste viuen com a rambos enmig del bosc. Busquen aixopluc del fred i la pluja com poden. Passen les hores del dia amagats, sense res a fer, cansats i mal dormits. En aquells moments, pensen que la policia els ha perdut el rastre i que l'amagatall a la muntanya és qüestió només d'uns dies. Però el 23 d'octubre, segons explica el sotsinspector Toni Domènech, els Mossos tenen notícia que els fugitius són a Collserola. És un gran avanç en la investigació, però al mateix temps la tensió augmenta.
El gran punt d'inflexió, que és quan converteix aquest cas en el cas, i quan fa doncs, que l'alarma social arribi a l'àrea metropolitana i, per tant, a Catalunya, que és quan se'ls detecta per les rodalies de Sant Cugat.
Escoltàvem el Carles Fernández, que en aquells moments era el cap de premsa dels Mossos. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.239.337 persones, és a dir, el 42,8% de la població total de Catalunya. Comparades amb les 138.000 persones que viuen a Lleida, les possibilitats que els dos fugitius topin amb algun ciutadà es multipliquen.
Aquestes persones han aconseguit recórrer molts quilòmetres que distancien Lleida de l'àrea metropolitana, amb els sistemes que encara no estan verificats que hagin usat, però que sembla acreditat que en bona mesura ho han fet a peu. O sigui que són uns personatges, diem, peculiars i molt... I que se surten del patró, i per tant, com que se surten del patró, són imprevisibles. Llavors, aquells dies, el que sembla impossible passa, que és que al mig de l'àrea metropolitana, al mig d'una zona que té gairebé cada municipi té policies locals, o sigui, on hi ha uns efectius més grans de tot Catalunya, doncs no se'ls troba.
Hi ha dos delinqüents perillosos que campen pel país. Els mitjans se'n fan ressò i la gent té por. Però, a més, els Mossos, en aquell moment, finals de 2001, tot i la seva llarga història, són un cos amb poca experiència en matèria d'investigació.
La pressió dels mitjans és molt alta, es comença a qüestionar l'eficàcia del cos. Aquí comencem a tenir ja un nou missatge. Fins aleshores s'havia qüestionat el mètode de trasllat, si l'Arnau de Vilanova tenia les mesures que tenia, si la presó... Si... Però en el moment en què arriben a l'àrea metropolitana, llavors ja comença a aparèixer el relat de potser els Mossos no estan capacitats per resoldre aquest cas.
Els investigadors han de gestionar centenars de trucades de ciutadans que aporten informacions confuses i contradictòries. No saben quina trucada pot ser la bona. De moment, es refien del confident que els diu que sap coses dels fugitius, començant perquè volen segrestar el fill d'un narcotraficant per aconseguir diners, i els dona una dada clau. El confident diu als Mossos que la persona que està ajudant al Brito i al Picatoste es diu Antonio Pavón, un atracador que coneix Brito d'haver comès alguns robatoris junts abans d'entrar a la presó.
El confident ja va dir, és el col·laborador, és el que los está suministrando. Clar, nosaltres a partir d'aquí ja sí que no tenim la certificació de dir jo he sido, però per la informació que tenim és ell el que ha subministrat el vehicle, l'arma i el bivac, perquè és el col·laborador, és el que vol, segons el confident, segrestar a un narcotraficant. És l'esglaó que faltava. Qui ha facilitat tot això? Ell. Amb quin interès? També el sabem. Però ells estan amagats a Collserola.
I Collserola no és un lloc fàcil per trobar algú que no vol que el trobis.
Nosaltres teníem serveis específics de pentinar Collserola dissabtes i diumenges, quan, que és quan més gent surt a peu, caminant. Teníem Mossos voluntaris que, bueno, anaven per allà, aviam si veien alguna cosa. No van veure mai res.
Collserola té una superfície d'unes 11.000 hectàrees. Això és molt de terreny. El confident també ha donat als Mossos el número de telèfon que Picatoste porta a sobre. Els investigadors l'utilitzen per fer triangulacions i estrènyer el cercle, però l'àrea de recerca continua sent massa extensa, bàsicament perquè els repetidors que cobreixen la serra de Collserola estan molt allunyats l'un de l'altre, i si bé es detecta el telèfon, el nivell de precisió era molt petit i l'àrea on podia trobar-se el telèfon molt gran. Però hi va haver Mossos pendents del telèfon les 24 hores del dia durant molts dies, fins que la paciència va donar fruits. Però això ho explicarem després. Els investigadors no estaven només pendents del telèfon del Picatoste. Ara sabrem per què.
El primer telèfon que va donar el confident era el de Picatoste. Aquest es posava en contacte amb el Pavón. Nosaltres intervenim el del Picatoste i el del Pavón. ¿Vale? El del Picatoste es fa malbé, se li acaba la bateria, que són aquests viatges que feia el Pavón a subministrar, i li puja un altre. Però com que tenim el del Pavón, que és el bo, aquest tard o d'hora es posa en contacte amb l'altre, rep les trucades de l'altre.
Aquests viatges que feia el Pavón era el que intentaven interceptar els Mossos. Però si bé Antonio Pavón era el col·laborador principal, disposava de diversos subalterns que l'ajudaven a subministrar la logística necessària als fugitius. I aquests viatges no només servien per pujar telèfons i targetes. Aquest era el procediment que seguien.
Antes de quedar con terceras personas, se llamaban por teléfono. Solamente tenían un teléfono que lo iban cambiando a medida que se realizaban los contactos. Esas personas con quien se hacían los contactos eran los ya mencionados Antonio Pavón, el tal Jorge, el tal Marcos y Basilio. El primer contacto fue cuando el tal Jorge y Antonio les trajeron comida y tabaco. El declarante y Picatoste también bajaron en alguna ocasión a Cerdanyola del Vallès para comprar tabaco. El segundo contacto, muy seguido del primero, también fue en la zona de Can Catà para traer nuevamente comida y tabaco. El tercer contacto fue ya en el portal de Valldaura. Solamente subieron a la montaña Jorge y Marcos, que se desplazaron con un BMW de color blanco, que es de Jorge. El cuarto contacto se hace también en el portal de Valldaura cuando suben Antonio Pavón y Jorge. Iban en un Mercedes de color blanco de Antonio Pavón con matrículas dobladas.
Però en aquell últim moment, l'únic que tenen els Mossos per arribar fins als fugitius és Pavón. Ell és el fil del qual han d'anar estirant.
Els nostres que havien estat cribant, els meus, els de la unitat que havien estat cribant a la dona del Brito, ara els hi toca cribar aquest individu que viu per Nou Barris. Allà agafem, traiem pràcticament la pols a tot el que és al voltant d'aquest senyor que es diu Pavón. Ens anem a buscar un col·legi que hi ha al davant de casa seva, demanem permís, ocupem una aula, instal·lem càmeres, fotografies, vídeo, de tot. La intervenció telefònica continua estant a base a Vila Bolívia, però allà el tenien que vigilar. Tenien que poder balisar el seu vehicle. No es movia amb vehicle d'ell, sinó que es movia amb el vehicle d'un amic seu, un tal Oroz.
Repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia. Ajuda'ns, sisplau.
Hola, Carles. El diumenge 14 d'octubre del 2001, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. S'ha fet mal al colze, li han de fer radiografies i a la presó no hi ha els aparells necessaris. A l'hospital li enguixen el braç i quan surt per tornar cap a la presó apareix el seu company Javier Picatoste, que en aquells moments està fugat perquè havia d'haver tornat d'un permís i no s'ha presentat. Picatoste dispara contra els dos Mossos i els deixa greument ferits. Un d'ells queda paraplègic. Brito i Picatoste fugen en un cotxe vermell que abandonen el barri dels Magraners als afores de Lleida. Tots els Mossos disponibles es posen a buscar els dos fugitius, però ells dormen de dia i caminen de nit i es fan fonedissos. Els Mossos vigilen durant 8 dies una caseta mig abandonada que el pare de Brito té a Santa Maria del Camí, a mig camí entre Lleida i Barcelona. A la caseta hi ha 4 motxilles amb menjar i material d'acampada, però els fugitius no apareixen. La perillositat dels fugats i que ja hagin passat 8 dies sense tenir cap resultat posen els Mossos a l'ull de la crítica política i mediàtica. El 23 d'octubre, 9 dies després de la fugida, un confident dona informació important als Mossos. Els diu que un tal Antonio Pavón està ajudant els fugitius i els dona els números de telèfon del mateix Pavón i el que porta en Picatoste. Els Mossos fan un seguiment dels telèfons des de la seu que hi ha a la cantonada dels carrers Ávila i Bolívia de Barcelona i envien un equip de vigilància al davant de la casa de Pavón. Els policies s'amaguen en una aula d'una escola que hi ha davant de casa de Pavón. Han detectat que Brito i Picatoste s'amaguen a Collserola, però no saben en quin lloc concret. Els que s'amaguen a l'escola han de poder fer un seguiment al Pavón confiant que faci algun viatge a Collserola per portar subministres als fugitius.
Però Pavón fa servir diferents cotxes i, a més, envia altres persones a fer viatges a Collserola. Mentrestant, diverses informacions fan mobilitzar els Mossos. Així ho va publicar la periodista Maika Navarro.
El 26 de octubre, decenas de agentes de los Mossos de Escuadra tomaron literalmente las dependencias de una conocida empresa de seguridad en Lleida, así como los accesos de varias superficies comerciales de la misma localidad. ¿Por qué? Los agentes trabajan con indicios e informaciones que apuntaban que los dos fugitivos querían asaltar en Lleida un furgón blindado de traslado de capitales.
Brito i Picatoste no apareixen el 26 d'octubre, però uns dies més tard, el 30 d'octubre, la policia deté David Brito, germà de Manuel, com a possible còmplice en la fugida. Saben que David va estar amb Picatoste els dies previs al tiroteig i tenen sospites que ha estat ell qui ha comprat part del material de supervivència que s'ha trobat a les motxilles de Santa Maria del Camí. De fet, quan el detenen, li troben a sobre tiquets de la compra d'aquests materials. Tot i així, no en treuen gran cosa del detingut.
Bueno, és un xiquet. Bé, és un treballador normal i corrent que l'únic que ha rebut ha sigut un encàrrec per portar uns paquets a casa de son pare.
Detenir David Brito no ha servit de res, era un simple missatger. Van haver de passar uns dies perquè la vigilància de Pavón donés nous resultats. El que sentireu a continuació és un fragment d'un article sobre el cas escrit per Joaquim Estrada i publicat a la revista interna dels Mossos d'Esquadra.
El dia 1 de novembre s'havia interceptat una conversa de Pavón amb els dos escapolits, en la qual parlava d'una persona, un narcotraficant, al qual havien de segrestar el fill. La frase textual era «Yo os lo marco y luego os lo dejo en su portal». Conjuntament amb la Guàrdia Civil es va analitzar la conversa i per la descripció que dona del lloc i per les comprovacions que es van fer, es va determinar que podia ser Sant Pere de Ribes.
La pista del narcotraficant es confirma. Recordeu que el primer indici el troben els investigadors a les cartes en codi que s'enviaven l'un a l'altre quan eren a la presó. Més tard, el confident també corrobora la història, tot i que no té ni idea del quan, ni el com, ni el qui. Finalment, gràcies a les escoltes telefòniques, els investigadors creuen que tot comença a quadrar. Tot i que la conversa és en codi, els Mossos dedueixen que la idea és que Pavón els mostri l'objectiu i que després Brito i Picatoste portin a terme la resta del pla, segrestar el fill del traficant després d'un partit de futbol que tindrà lloc el 3 de novembre. Queden 2 dies perquè això passi, així que no hi ha temps per perdre.
Clar, nosaltres ens anem cap allà, agafem a la Guàrdia Civil d'allà. Jo anava amb la Guàrdia Civil d'aquí, de la comandància. Anàvem allà i ens posàvem en contacte amb la Guàrdia Civil d'allà. Quan veien arribar al Grupo Segundo, allà tothom es quadrava. Aviam, narcotraficants que tingueu per aquí. Bueno, un. Este. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuándo juega? El domingo.
El Grupo Segundo a què fa referència el sotsinspector Toni Domènech és la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en delinqüència organitzada i col·labora amb els Mossos. La cooperació entre els dos cossos dona fruits ràpidament i en menys de 48 hores organitzen un dispositiu per vigilar el partit de futbol del fill del traficant i caçar Brito i Picatoste quan es presentin. Però just la nit abans hi ha un incident que ningú s'espera.
Nosaltres teníem tot el dispositiu preparat en Guàrdia Civil per anar a protegir el narcotraficant de Sant Pere de Ribes, vale? I el seu fill, que jugava a futbol. Teníem aquell dispositiu, tothom se'n va anar a dormir perquè a les 4 del matí marxaven cap a baix. Què va passar? Que va entrar una trucada? Ven-me a buscar.
És a dir, els Mossos intercepten una trucada en què Picatoste demanava a Pavón que els vagi a buscar a Collserola. Tan de pressa com poden, Domènec i els seus es posen en moviment.
Allà qui quedava? Tres gats. I aquests tres gats van pujar cap a dalt, cap a Collserola. Vale? Al final de tot de Collserola hi ha una curva i bueno, nosaltres vam parant allà. Total, que dona la casualitat de que l'Antonio Pavón i l'Oroz aparquen al costat meu.
You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Els policies no saben la ubicació exacta de la trobada. De fet, els fugitius continuen parlant per telèfon amb Pavón i amb Oroz per tal de trobar-se. A més, ho continuen fent en codi. Per això, els agents busquen un punt per on creuen que passarà el cotxe i esperen. Però resulta que el lloc que han escollit per vigilar és exactament el que han triat els delinqüents per trobar-se. De cop i volta, Pavón i Oroz detenen el cotxe a pocs metres del cotxe del sotsinspector Domènec, a tocar dels matolls que hi ha al marge de la carretera. Domènec i els pocs agents que ha aconseguit reunir a aquestes hores de la nit es troben cara a cara amb els delinqüents.
Clar, jo tenia l'escopetot i a davant tenia un altre cotxe amb dues persones més. Clar, nosaltres estem a la llum, val? Nosaltres estem a la vista. Si se'n donen compte de que són policies, ens fregiran a tiros automàticament, perquè ells estaven al costat, però a la foscor. O sigui, ens estaven dominant, ens estaven veient. Bueno, doncs no faig una altra cosa que baixar del cotxe, me'n vaig cap a l'altre cotxe, m'abraço amb un, hombre, ja esteu aquí, vinga, pa, fotem el camp d'aquí. I marxem 100 metres més avall.
Saben que Brito i Picatoste no tenen problema per disparar contra la policia i el més probable és que Pavón i Oroz també vagin armats. Marxen per evitar el tiroteig i tornen a parar una mica més avall per continuar vigilant. Però altre cop, tot es precipita.
Automàticament, a parar a 100 metres més avall, passa el cotxe, 220, pip, una bala. Veiem dues persones. Jo no sé. Bueno, pràcticament sí que ho sé. Ho sé per a posteriori. Van anar a dutxar-se a casa de Pavón. Però jo no podia entrar en allà perquè no tenia la certesa. Perquè quan van baixar, jo vaig veure dos caps. Suposo que anirien ajupits. Llavors, bueno, van deixar-ho passar perquè l'endemà teníem el dispositiu per caçar-los.
En aquell moment de la nit, els Mossos no saben qui va dins del cotxe i no es poden arriscar a seguir un vehicle a 220 km per hora. A aquella velocitat, tenen por de ser descoberts i perdre el Pavón, l'única via que tenen per accedir als fugitius. Així que decideixen esperar l'endemà, el dia del partit de futbol. Després de l'incident, dormen un parell d'hores i es presenten a Sant Pere de Ribes. La idea és no cridar l'atenció perquè Brito i Picatoste no desconfiïn i s'apropin al parany. Però com es fa realment perquè desenes de policies passin desapercebuts en un dispositiu de vigilància com aquest?
És el més senzill del món. En aquest lloc. Per què? Perquè un camp de futbol que van 12 equips a jugar, n'hi ha 600 de cotxes. I després moure't per aquelles poblacions costaneres, a part de que està ple de guiris, el que pita, el que no pita, el que aquí, el que allà, estava, però de veritat, atiborrat de vehicles. Era un diumenge que feia bo, feia calor i tothom estava fora.
En aquest cas, però, hi ha una dificultat afegida. L'esquer de què disposen els Mossos i la Guàrdia Civil per fer caure els fugitius és també un delinqüent. És probable que no vulgui col·laborar amb la policia. Així que els agents no només han de camuflar-se perquè no els vegin els agressors, sinó perquè tampoc no els detectin els que han de ser les víctimes.
Ell ni se'n va enterar que tenia 12 cotxes al darrere. Ni ell ni el seu fill. Però allà, aquell diumenge, era de bojos, perquè hi havia 12 cotxes allà agafant-ho tot. Al domicili jo tenia 3 cotxes. Amb la Guàrdia Civil en teníem 3 o 4 més. Els que es van afegir de la Guàrdia Civil que estaven de festa, tots volien participar amb el seu cotxe particular. Hi havia 12 cotxes, ja t'ho dic jo.
Un diumenge assolellat de principis de novembre. els veïns de Sant Pere de Ribes poc s'imaginen que formen part, sense saber-ho, d'una mena de teatret que en qualsevol moment es pot convertir en tragèdia. Mossos i guàrdies civils estan preparats pel que calgui. La mateixa multitud que fa que els policies passin desapercebuts augmenta el perill potencial de la situació. Si hi ha un tiroteig enmig de tota aquesta gentada, pot ser una catàstrofe. Però passen les hores i Brito i Picatoste no es presenten.
Un cop es fa tot el desplegament, el nen juga, el pare recull el nen, o sigui, se l'emporta cap a casa i està a casa, però allà no va aparèixer ningú, ningú. Suposo que es van rajar, es van tirar enrere, els va agafar por, no ho sé, no sé què és el que va passar, perquè després ja no va tenir importància.
És la segona vegada que Brito i Picatoste no apareixen. A les declaracions d'un i de l'altre no hi ha rastre de Sant Pere de Ribes, però sí que citen altres plans de robatoris contra narcotraficants.
Que mientras estuvo en esa casa le propusieron hasta 3 robos que tenía planeados. Que de estos golpes, uno de los que estaba planeado era a una persona que vivía por Hospitalet. Que otro de los golpes era otro narcotraficante de Martorell, que además era confidente de la Guardia Civil. Que otro tercer golpe era algún narcotraficante desahuciado de la familia Oubiña en Galicia. Que una vez hubiesen hecho el golpe de Galicia, el objetivo final de él y de Manuel era marcharse a Sudamérica.
Un apunt. La família Oubiña, a la qual es refereixen a la declaració, és un dels clans del narcotràfic més poderosos que hi ha a Espanya en aquell moment. D'altra banda, sobre el traficant de l'Hospitalet, en Brito diu alguna cosa més a la seva declaració. De fet, no és a l'Hospitalet, però està molt a prop.
Que mientras estuvieron en Collserola, Antonio Pavón volvió a proponerles el robo de Belviche. Que incluso un sábado por la noche les llevaron a Belviche para ver la casa de ese señor y al señor que iban a robar. Que estuvieron viendo la casa, pero a él no le llegaron a ver y regresaron a Collserola.
Tot aquest desplegament a Sant Pere de Ribes es va fer el dia 4 de novembre. Havien passat exactament 21 dies des del tiroteig a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Després d'uns quants girs de guió i avanços importants a la investigació, la sensació que tenen els investigadors, molt a pesar seu, és que la resolució del cas encara està lluny. Els agents són conscients que han tingut els fugitius a tocar en més d'una ocasió i no saben quan es presentarà la propera oportunitat. La por, des del primer dia, és que es vessi més sang i això és precisament el que acabarà passant. Però no ens avancem als esdeveniments. Abans de continuar, repassem la cronologia dels últims fets, dels moviments dels fugitius mentre són a Collserola.
El dia 19 d'octubre, Antonio Pavón, el principal col·laborador de Brito i Picatoste, els deixa en un punt indeterminat de la serra de Collserola perquè s'amaguin allà. Abans els ha subministrat alguns estris de supervivència. De totes maneres, els dos fugitius viuen a la muntanya en condicions molt dures i van canviant d'amagatall per dificultar la feina de la policia. Els investigadors de la Unitat de Delictes contra les Persones treuen tot el profit que poden a les informacions que els dona un confident que s'ha presentat voluntari per treballar amb ells. Els dies passen sense resultats. A més, se sap que hi ha hagut operacions fallides per intentar detenir els fugitius. Augmenta la pressió mediàtica i política i s'incrementa el dubte cap a la capacitat dels Mossos de solucionar el cas. Gràcies a la intervenció del telèfon de Picatoste i al seguiment i vigilància de Pavón, comencen a sorgir pistes que semblen sòlides. El dia 1 de novembre salten totes les alarmes quan escolten una conversa en què Pavón parla amb els pròfugs sobre el segrest del fill d'un traficant. En 2 dies, els Mossos i la Guàrdia Civil han de muntar un dispositiu per protegir el nen i caçar Brito i Picatoste. Després del desplegament a Sant Pere de Ribes, els fugitius no s'hi presenten. Ja fa 16 dies que Brito i Picatoste són a Collserola, viuen pràcticament al ras. S'alimenten del que Pavón i els seus companys els porten de tant en tant. Suporten com poden el fred i la pluja, esperant el moment idoni per donar el seu gran cop i fugir del país amb un munt de diners.
Brito compleix una condemna llarga per homicidi. No estranya ningú que hagi volgut fugir de la presó. Però Francisco Javier Picatoste estava a punt d'acabar la seva condemna per robatori. Li quedaven pocs mesos de presó. Ningú s'explica que hagi participat en la fugida i, a més, disparant i ferint greument 2 Mossos d'Esquadra. Els investigadors no paren d'analitzar les cartes que s'enviaven entre ells i estudien el seu passat i els seus entorns. Picatoste té la sida i això fa ballar el cap a molta gent. Fa pensar que potser ha decidit fer una última bogeria. Però qui l'ha tractat de prop li costa d'entendre perquè no té un historial violent. Es comença a publicar de tot.
La operación policial para localizar a los dos fugados sigue sin dar resultados pese a las intensas pesquisas. Al parecer, aunque no se descarta ninguna hipótesis, los investigadores señalan que el motivo de la colaboración entre los dos reclusos para la fuga podría ser incluso una relación afectiva entre ambos.
El sotsinspector Domènech té la seva pròpia teoria de per què Picatoste va fer el que va fer.
Es va deixar influenciar, jo no sé si per la malícia, o realment no sé si pensar que el Manel Brito pues era capaç de crear adeptes. Però bueno, la veritat és que la intenció del Manel Brito, a part de ser un eixelebrat, era que el traguessin de la presó. I es va acostar al Picatoste perquè el traguessin de la presó. Li van a menjar el tarro, tu i jo, serem Rambos, ens entrenarem, farem... I l'altre, que era orfe d'estima, ni familiar ni amical, pues es va deixar convèncer.
Picatoste provenia d'una família humil d'Astúries i sentia que els havia fallat una vegada rere l'altra. Aparentment, Brito el valorava i el tractava amb estima. Una de les poques cartes que es conserven de Brito cap a Picatoste reforça la idea que el primer exercia una mena de lideratge espiritual sobre el segon.
Sabes lo suficiente para adquirir un buen nivel. Y recuerda, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Ni yo ni nadie puede enseñarte lo que tú ya sabes. Hasta el momento yo he sido tu guía. Ahora eres tú mismo quien tiene que evolucionar. No por buscar nuevas técnicas vas a mejor. Repite, repite hasta la saciedad y recuerda. Lo más sencillo es lo más efectivo. Practica todas las patadas, los punches, las katas y el movimiento sinuidal. Adáptalo a tu cuerpo, al karate y al taekwondo. Pasa de la rigidez, pasa de pensar. No bloquees tu mente ni tu cuerpo. Ánimo y espero que me superes en mucho. Este será el mejor regalo que espero de ti.
Una altra dada interessant sobre la personalitat de Picatoste ens la dona la Maica Navarro, tot i que més que ajudar a entendre el que va fer, potser fa l'explicació encara més complexa.
El Picatoste era un home que escrivia d'una manera molt precisa, amb una cal·ligrafia, era un gran lector i li agradava molt escriure, un gran lector, un gran pintor, un tio que amb la seva cel·la estava plena de llibres. Es deia que hi havia més llibres a la seva cel·la que a la pobra biblioteca de Ponent.
No només això, sinó que, segons consta les diligències de la policia, Picatoste estava estudiant ciències químiques després d'haver aprovat l'accés a la universitat. No obstant, ara Picatoste es troba lluny dels seus llibres i les seues pintures. Però tornem a Collserola. Som a 13 de novembre i la policia no ha tornat a tenir notícies dels dos fugitius després de l'incident amb el cotxe de Pavón del dia 3. Ja ha passat un mes des de la fugida.
El tema, o sigui, havia anat creixent d'una manera que, bé, si es resoldria i com es resoldria, també a dins del cos i a dins de la Generalitat, perquè era un problema ja que havia transcendit el departament, on el president hi estava a sobre, o sigui, on hi havia un interès molt alt, hi havia una pressió molt alta. Clar, això també hi havia dubtes. També hi havia dubtes. I sobretot en el com. En el com es resoldria, si hi hauria més víctimes.
Aquelles preocupacions que havien arribat fins al president de la Generalitat, que en aquell moment era Jordi Pujol, no anaven gens desencaminades. No va trigar a passar el que tothom tenia por que passés.
Ells estan molt cansats en aquells moments, estan portant molts dies amagats. Com se n'adonen que la recerca és brutal i que hi ha una tensió mediàtica increïble, s'espanten, els col·laboradors els traeixen i, de fet, tenen molta por a ser traïts, perquè, a més, tenen por de que puguin cobrar, que algun confident de la policia cobri per donar la seva localització i volen marxar.
Brito i Picatoste se senten més acorralats que mai. El mateix Picatoste dona la seva versió d'aquell 13 de novembre.
El frío era intenso.
La primera tormenta había pasado. Se avecinaba la segunda para el miércoles, según las noticias. Nuestros colaboradores habían subido a cambiarnos otra vez el móvil. Era el cuarto. Estaban muy nerviosos. Por lo visto, los mozos estaban encima de ellos.
Pavón i els seus ja saben que la policia els va al darrere i per això fa dies que són molt més discrets. Continuem escoltant el relat de Javier Picatoste.
Subieron comida, whisky, hachís, en abundancia. Se decidió que hasta la fecha de hacer los trabajos, a finales de mes, deberíamos de cortar el contacto. Brito y yo hablamos de dónde pasar ese tiempo y decidimos irnos a unos refugios de montaña en Berga. Se necesitaba un vehículo. Yo había hecho ya varias incursiones en la ciudad a realizar compras, pero pasar unas horas buscando el vehículo adecuado era más complicado y más teniendo que ir los dos. Ahora le tocaba trabajar a él también. Recogimos gran parte de las cosas en dos bolsas grandes, dos mochilas, sacos y tienda, y lo escondimos cerca de la carretera y empezamos a caminar dirección Cerdanyola, paralelos a la carretera por la montaña.
A més, un detall que no explica Picatoste i que consta les declaracions que va fer a la policia és que cap dels dos sap fer el pont a un cotxe per engegar-lo. És a dir, necessiten un cotxe amb les claus posades o que ja estigui en marxa.
Apenas habíamos andado y se divisó un vehículo. Brito se aproximó. Se oía el ruido del motor encendido y las luces apagadas y un ruido de fondo. Me llama y me dice: ya tenemos coche, vacío y con llaves. El dueño parece estar fuera picando algo. Nos ponemos los pasamontañas, sacamos el arma, quitamos el seguro y nos acercamos rodeando el vehículo. Brito a mi izquierda. Nos acercamos a la puerta del conductor. Vamos andando de pie, sin agacharnos, con la certeza de que no se veía a nadie dentro. Me acerco a la puerta del conductor para abrirla y entrar. «Está cerrada», le digo a Brito.
I és aleshores quan es desencadena la tragèdia.
De repente veo que alguien pasa de atrás adelante como un rayo diciendo: «Hostia, sal», le digo.
Ara sentirem el mateix Brito durant el judici explicant què va passar.
Yo le dije que se bajara de vehículo enseñándole el arma. No sé si Picados te dijo lo mismo, supongo que sí, no lo escuché. Este echó marcha atrás y instintivamente disparé.
¿Fue usted el primero en disparar?
Sí, sí, disparé yo.
¿Es cierto que vació usted el cargador del revólver?
Es cierto.
El tambor del revólver de Brito té 6 bales. Dispara 6 cops a través de la finestreta del conductor. Al seu costat, Picatoste aixeca la mà on du la pistola.
Yo realizo un disparo al aire, pero ni siquiera sé hacia dónde. Esa es la duda que me carcome por dentro cuando al día siguiente comprobé el cargador y faltaba una bala. No sabía hacia dónde había ido ni por qué la inercia me hizo apretar el gatillo, ya que mi brazo estaba separado del cuerpo sin apuntar. El coche sigue en marcha atrás, alumbrándonos con sus luces, y se estrella al lado de la cuneta. Miro a mi izquierda y aún está apuntando el Brito. No me lo puedo creer. Miro sus ojos y no lo reconozco. El whisky y el hachís me han bajado a los pies y noto como mi cara se vuelve fría aún debajo del pasamontañas. Me acerco rápido al asiento del conductor, pero no puedo abrir. La puerta pega con la pared de la montaña. Paso por el otro lado. Entonces veo en el asiento de atrás una chica.
Una noia despullada. Té poc més de 20 anys. Acaba de veure com dos homes amb les cares tapades en passamuntanyes apareixen del no-res i disparen al seu xicot.
«Abre», le digo. Ella abre. Brito entra e intenta que el chico salga. No puede. Abre la puerta derecha de delante y entre los dos le sacamos por una mano. Esa imagen no se me borra nunca y se me repite de forma constante, martirizándome. Lo dejamos lo más a la vista posible al lado de la carretera.
En aquell moment, ni l'un ni l'altre es paren a mirar si el noi està viu o mort.
Me subo delante y Brito atrás. El coche va mal. Apenas va bien el cambio y cuesta sacarlo. Lo saco y lo llevo hacia donde estaban las bolsas. Paro y Brito sale por las cosas. Miro atrás y veo a la chica que me pide la ropa. Se la tiro toda detrás, todo lo que veo por allí. Le digo que esté tranquila, que la dejaremos cerca de allí y no le pasará nada, que solo queremos el coche.
La fatalitat, la mala sort, dieu-li com vulgueu, l'ha dut al lloc equivocat en el moment equivocat. Ella i el seu xicot s'han creuat amb dos perillosos criminals en el dia i l'hora en què se senten més desesperats. Tota la violència continguda durant els 31 dies que fa que fugen ha esclatat en pocs segons. Picatoste condueix el cotxe per una estreta carretera de muntanya. Brito s'ha assegut al darrere i està tornant a carregar de bales el tambor del seu revòlver. Els trets contra el noi també han foradat el motor del cotxe. Tan bon punt es para el motor, Picatoste baixa i obre el portaequipatges per treure tot el que hi ha deixat. Se n'adona que hi ha massa coses i només agafa la tenda de campanya, els sacs i dos motxilles. Crida Brito perquè es doni pressa. Els dos comencen a caminar, deixant la noia dins del cotxe.
Andamos unos metros y Brito me dice: no podemos dejarla ahí, lo dirá y nos cazarán enseguida. Vale, le digo, vete a por ella. Al final de ese camino, ya te diré dónde. Le pones unas bridas, le dejas el cuchillo pequeño y que se las quite más tarde. Yo voy abriendo camino. Al fondo se ve una casa grande como un castillo.
La casa grande como un castillo es el castell de Sant Marçal, entre Cerdanyola i Sant Cugat, a 5 quilòmetres d'on han trobat a la parella. Brito va a buscar la noia al cotxe i torna. Els tres es dirigeixen cap al castell caminant. A mesura que s'apropen a Cerdanyola, augmenta el trànsit.
Pasan coches y voy haciendo cuerpo a tierra en la cuneta. Veo a Brito con la chica. Van abrazados como una pareja, disimulando, supongo. Ella lleva un abrigo marrón. A ratos voy delante y a ratos detrás, según los coches pasan. Rodeamos la casa y veo una fila de árboles bajos. ¡Aquí!, le digo. Pone las bridas en las muñecas y una al pie. Él lo hace mientras yo le pongo una cinta en la boca. Ella se la quita, dice que le molesta. Le digo, vale, pero no grites y danos una hora para huir. No te pasará nada. Brito dice que no puede ponérsela al pie. Le digo que se la ponga en la rama de un árbol mientras yo voy a ver la zona de huida. Le digo que se dé prisa.
Brito y Picatoste se separen. Picatoste s'adelante per avaluar les possibilitats de fugida que tenen a partir d'ara.
Reconozco el terreno, salto una valla, lo miro todo. Es imposible atravesar esas carreteras. Al fondo se ve la luz del Tibidabo. Es la única salida posible, volver a la montaña. Me siento y espero fumando.
Totes aquestes descripcions que estem sentint les traiem d'una carta que va escriure Javier Picatoste quan va acabar tot. Una carta titulada El porqué, on dona tots els detalls. Picatoste se'n dona compte que després del que ha passat han de canviar de plans i travessar la muntanya un altre cop, en direcció al Tibidabo. Abans d'arribar al parc d'atraccions hi ha l'ermita de Sant Medí, un dels amagatalls que ja havien utilitzat. Picatoste espera el seu company, que estava lligant la noia en un arbre. Però passa el temps i Brito no torna.
No viene y empiezo a preocuparme. Dejo las cosas y vuelvo. Lo llamo 2-3 veces hasta que contesta. Me acerco a un árbol y los veo detrás. El de pie, ella sentada. ¿Qué haces?, le digo. Nada, me dice. La miro a ella y le pregunto, ¿estás bien? Sí, me dice. Vuelvo a repetírselo. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí. Vale, danos una hora, le digo.
Picatoste sospita que alguna cosa ha passat mentre ell no hi era.
Nos vamos. Le pregunto a Brito por qué tardaba tanto, qué hacía. Me dice que solo tocarla, olerla un poco, que hacía mucho tiempo. ¿Cómo puedes pensar en eso después de lo que ha pasado? No sé, perdona, no volverá a pasar, me dice. La próxima vez que se te ocurra algo así, te mataré, hermano, le digo.
A partir d'aquest moment, es comença a obrir una esquerda en la relació entre els dos fugitius.
Desde ese momento dejamos de hablarnos como hermanos. Ya todo había cambiado. Todo había quedado reducido a cenizas. Éramos muertos en vida.
L'amistat, el que havia estat el principal motor de la fugida, s'ha trencat de cop per Picatoste. Però ha de continuar endavant si no vol que els enxampin.
Seguimos por el camino y nos ocultamos en unas zarzas a esperar que pasaran los controles de policía. Hacia las 2 de la mañana empezamos a andar hacia San Medí.
Poc després que hagin començat a caminar, la noia s'ha alliberat.
Un guarda del castillo de San Marçal avisó a la comisaría de Cerdanyola de que una joven pedía auxilio porque había matado a su novio. La chica apareció medio desnuda y con una mordaza en la boca. Explicó que los agresores la habían atado a un árbol del que ella había conseguido soltarse. Gritaba que habían matado a su novio y lo habían tirado por un terraplén. La joven denunció que los mismos individuos que habían matado al joven abusaron sexualmente de ella.
Brito confia que Picatoste no descobreixi mai el que ha passat amb la noia. Després de caminar tota la nit, aconsegueixen arribar a Sant Medí. Són 8 quilòmetres i mig des del castell de Sant Marçal, però la foscor, el cansament i la precaució per no topar-se amb la policia els han fet anar molt lents. Prop de l'ermita, planten el que els queda de la tenda de campanya. No tenen ni idea de què passarà a partir d'ara. Estan atrapats. Pavón i la resta de col·laboradors ja els han dit que no tornaran a la muntanya. A més, saben que després de l'assassinat, la vigilància de la policia serà més intensa i farà molt difícil moure's per Collserola. Mentre els dos fugitius se senten més acorralats que mai, la història està a punt de donar un nou gir al camí vell de Sant Iscle, on van assassinar el noi. Escoltem la periodista Maica Navarro explicant què va passar. Parla de l'equip de guàrdia d'homicidis sense concretar de quin cos. Es refereix al Cos Nacional de Policia, que és qui va rebre el primer avís de la violació i la mort del noi.
Els senyors que estan fent un passeig per Collserola trobant el cadàver d'aquest jove i s'activa la guàrdia d'homicidis d'aquell dia. Era una guàrdia que estava un grup, perquè era cap de setmana, ja quan era un cap de setmana que troben, i és un equip de guàrdia d'homicidis, es desplacen a la muntanya. El noi està amb el cap a terra i quan li donen la volta, l'agent que està de guàrdia identifica el mort com el seu cosí germà.
Ara li demanarem una reflexió al nostre antropòleg, l'Adrià Pujol. El cinema, en general, les fugues de la presó ens generen simpatia, no creus? Suposo que sempre és perquè es busca un punt de partida en què els fugitius són gent empresonada injustament i la fugida és com un acte de justícia. Però en el cas de Brito i Picatoste, són dolents fent de dolents.
Sí, hola. Estic molt d'acord que tots tenim aquesta imatge, tots i totes, aquesta imatge de la presó i de la fuga d'Alcatraz paradigmàtica, com un acte de compensació o de justícia poètica, de persones, en general homes, que han estat empresonats injustament i que tota aquesta quantitat d'injustícia que se'ls ha carregat a sobre els dona la força per, amb una cullereta, obrir un túnel en un mur i escapar-se. Això és així. Ara bé, les fugues reals de les presons no són ni tan poètiques, ni tan boniques, ni tenen res a veure amb tot això de les pel·lícules. És més, quan hi ha hagut, i ara penso més aviat en penals d'aquests també cliché, imatges cliché de penals colombians, aquests motins, aquestes fugues, sempre que n'hi ha alguna, o gairebé sempre que n'hi ha alguna, escolteu, morden funcionaris, foc, llum, foc, destrucció, per fugar-se de la presó. En el cas del Brito i el Picatoste, també s'ha de dir que ells no es fuguen de la presó. Ells aprofiten un moment que han portat el Brito a curar-se unes ferides que s'ha autolesionat. Llavors apareix el Picatoste i l'ajuda entre els dos, foten quatre tiros i se'n van. No és ben bé una fuga d'una presó. Sí que és veritat que són dolents fent de dolents, i en aquest sentit és veritat que un cop tu estàs condemnat a 30 anys, em sembla que és el cas, i estàs a la presó, és a dins de la presó, això està demostrat, que tornes encara més dolent, i això és una fuga endavant. Això ja no és una fuga de la presó, sinó una manera de viure, que és endavant, 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 a tota costa, atropellant Mossos, matant gent, sortint de la presó, el que sigui, però jo no diria que són dolents fent de dolents, sinó que ja no poden fer res més, no poden deixar de ser el que són, i la presó converteix la gent una mica dolenta, diguem-ho així, en dolenta del tot.
Una actitud així no pare sola? Necessita ser parada?
Una actitud, et refereixes a la dolenteria, al mal.
A l'escalada de violència que viuen Brito i Picatoste.
És que, és el que et deia, té aquesta cosa de no mirar enrere, de fugir d'endavant, però fugir endavant, tant simbòlica com real. Un cop t'està perseguint tothom, un cop has aconseguit fugar-te, i pel camí, a més, perquè és una situació de molta tensió, t'has carregat algú, per exemple, com t'has d'aturar? Sí, jo diria que és el contrari, que és que no mires enrere, vas tirant, 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 fins que o et para la policia o t'estampes tu sol. Però no hi ha marxa enrere en aquests casos. I són les grans fugues que després el cinema ha poetitzat i romanticitzat, però és que són així, no hi ha marxa enrere.
La ràbia i la indignació del cos nacional de policia es disparen. Si la competència dels Mossos estava en dubte, ara ja es parla directament d'incompetència. I la fugida de Brito i Picatoste ha creuat totes les línies vermelles. I encara no s'ha acabat. Però ho explicarem al proper capítol. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
The war was lost, the treaty signed. I was not cut across the land. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind, the war was lost, the treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind.
Never mind.
Never mind. Never mind.
live the life I left behind. I live it full. I live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here. My children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.